Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Can Clau Barça té un clar nom propi, que és el de Ferran Torres, que es convertirà en jugador del Barça en aquest mercat d'hivern. El Barça i el City estan d'acord i el traspàs es farà per 55 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Recordem que fa una mica més d'un any el City va pagar per ell 23 milions i ara el traspassa per més del doble. Ja va dir Guardiola que estava obert a deixar sortir futbolistes si el jugador en qüestió volia sortir, com és el cas, però va advertir també que no el regalarien, i aquest és el cas també. És un bon futbolista, jove, versàtil, que segur que pujarà la qualitat i el nivell de la plantilla, però ara queda un detall important. Primer que arribi la confirmació oficial d'aquest fitxatge i després que el puguin inscriure perquè pugui jugar, i perquè això passi, com sabeu, el club, el Barça, haurà de donar sortides. És notícia d'aquest matí també: la Federació del Marroc ha convocat Abde per la Copa d'Àfrica, que celebra del 6 de gener al 9 de febrer. Així que Xavi perdrà un futbolista que s'havia convertit en titular en els últims partits. A la Lliga, victòria ahir del Real Madrid, 1-2 a Sant Mamés, amb dos gols de Benzema només començar. El primer és un autèntic golaç. L'Atlètic va apretar, va poder empatar, però el Madrid va saber resistir i endur-se els 3 punts. I nova derrota de l'Atlètic de Madrid, 2-1 a Granada. Atenció, que els de Simeone encadenen 4 derrotes consecutives a la Lliga. Actualitzem la classificació: Real Madrid líder, 46 punts. La zona Champions la marca el Rayo amb 30, l'Atlètic de Madrid es queda 5è amb 29 i el Barça 7è amb 28, a 2 de Champions i a 18 punts del Real Madrid. A l'Espanyol, atenció, que el Màlaga vol Fran Mérida ja per aquest mercat d'hivern. En futbol femení, el Barça tanca l'any amb una nova golejada, 7-0 al Madrid Club de Futbol. Les blaugrana porten 15 victòries en 15 partits, 86 gols a favor, 4 en contra, li treuen 11 punts el segon classificat, que és la Reial Societat. En bàsquet, increïble el que es va viure ahir al Palau Laurana. El Barça perdia de 20 punts davant l'Unix Kazan a 8 minuts per acabar el partit, va remuntar, va portar el partit a la pròrroga i se'l va acabar enduent per 111 a 109. El Barça tanca la primera volta amb rècord de victòries a l'Euroliga. L'Eurocup, victòria del Joventut a la pista de l'Slask Wroclaw per 73 a 87. I en futbol sala, visita complicada avui pel Barça. A la Lliga juga a la pista del subcampió, el Levante, que no està fent una bona temporada. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabri i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, el Barça que fitxarà Ferran Torres per 55 milions fixes més 10 en variables, us preguntem si us sembla una bona operació. Creieu que sí, el 62%, que no, el 38%. En clau espanyol, què desitgeu més per Nadal? Si un fitxatge al gener, 39% dels vots, o que l'Espanyol li guanyi al València? Heu votat per aquesta opció al 61%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobre vicio.
Vinga, Vinga, comencem i ho fem parlant del nom propi de l'actualitat blaugrana, que no és un altre, Calda Ferran Torres. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que estem pendents ja que es faci oficial el seu fitxatge pel Barça, perquè està tot acordat entre les parts, entre els clubs, entre el Barça i el City, també amb el futbolista.
I pel que em diuen, el propi Ferran Torres també està comptant les hores per convertir-se en nou jugador del Barça. L'acord amb el City és un fet, és una realitat. El traspàs es tancarà en 55 milions d'euros fixes, més 10 en variables, i l'anunci es farà oficial quan estigui enllestida tota la documentació de contractes definitiva. La negociació, podríem dir que s'ha tancat en una xifra entremitja, entre les pretensions dels dos clubs, superior als 45 milions inicials que oferia el Barça en aquest primer viatge ara fa un mes a Manchester, de Mateu Alemany i Ferran Reverter, però inferior als 70 milions d'euros que demanava el City. De totes maneres, Joan, el negoci del conjunt anglès és rodó, perquè ingressaran més del doble dels 23 milions que van pagar ara fa un any i mig al València.
Aquest... Per un jugador que tampoc era un titular indiscutible al City.
No era un titular indiscutible. És veritat que el Pep Guardiola té molts jugadors en atac, fins a 7. Per tant, han guanyat més del doble del que van invertir per un futbolista que era un suplent habitual i que, a més, ara porta un temps lesionat. El pagament d'aquests 55 milions d'euros serà fraccionat en 4 terminis. Els 10 milions d'euros de bonus, t'he de dir que són de difícil compliment. Els ha desglossat el diari Marca. 2,5 milions d'euros si el Barça guanya la Champions. 2,5 milions d'euros hauran de pagar el City si Ferran juga el 70% de partits. Ha de fer-ho en un mínim de 45 minuts cada un d'aquests enfrontaments. 2,5 milions d'euros hauran d'abonar si guanya la pilota d'or. I 2,5 milions d'euros haurà de pagar el Barça al City si el ven en un futur traspàs per més de 100 milions d'euros. Firmarà per 5 temporades Ferran Torres. De fet, ja fa gairebé 2 mesos que ho té tot pactat i acordat amb el Barça. Està il·lusionadíssim, igual que Xavi Hernández, perquè hem de dir que aquest nom, el del davanter del City, encara el City, és el primer que va posar Xavi sobre la taula. És una petició expressa de l'entrenador del Barça. Avui en parlava encara el seu tècnic del City, Pep Guardiola.
Chiqui no me ha dicho que sea oficial, no está hecho oficialmente. Sé que están negociando, está cerca, pero eso es todo. Cuando el club lo anuncie, estará hecho. De momento, Chiqui no me ha llamado ni me ha escrito diciendo que ya está hecho.
Ferran Torres va ser el primer que, quan va saber de l'interès del Barça i que tot anava per bon camí, va entrar al despatx de Pep Guardiola i li va dir que ell volia marxar, que volia jugar al Camp Nou, i el tècnic del City el va entendre, perquè sempre ha dit que si un jugador està disgust en un club, el millor és que agafi la porta de sortida, però que no el regalarien.
Ah, i efectivament, aquest és el tema, no l'han regalat.
No l'han regalat ni molt menys. Un Ferran Torres que serà, ell espera, la gran novetat als entrenaments el dimarts que ve, el dimarts dia 28 de desembre, que és quan l'equip torna de vacances. Està lesionat des de mitjans d'octubre, però des del seu entorn em traslladen bones notícies. Em diuen que ja està fent curses sobre la gespa i que en una setmana, cap a finals de la que ve, cap al dia 30, podria començar a exercitar-se amb el grup. Ara bé, ja sabeu que per inscriure'l hi han d'haver baixes, el Barça treballa en això, i tampoc, encara que hi haguessin baixes, no el podrien inscriure fins al dia 3 de gener, que és quan la Lliga obre el període d'inscripcions. Per tant, encara que estigués recuperat, que no ho estaria el 2 de gener a Mallorca, no podria debutar en aquest primer partit de l'any, com tampoc ho podrà fer, ja ho explicàvem ahir, Dani Alves, perquè fins al dilluns 3 la Lliga no permet inscriure'ls.
Perfecte. Ferran Torres serà futbolista, per tant, del Barça. Falta veure quan és oficial, quan pot incorporar-se, quines sortides hi ha i quan pot començar a jugar.
A mi em deien des del seu entorn, de l'entorn de Ferran Torres, que és una versió que coincideix amb el Barça, que si l'han fitxat és perquè té clar Mateu Alemany que podrà donar baixes a futbolistes, que hi haurà sortides perquè no els hi queda una altra. És que és un mantra que he anat repetint i que jo crec que ja tots els oients tenen claríssim. Si no surten jugadors, no es pot inscriure ningú perquè no hi ha marge salarial. A la rampa de sortida estan Luc de Jong, Coutinho, Umtiti, Serginho Dest. evidentment, el club el que voldria és desprendre's d'un Titi Coutinho, perquè són els que tenen les fitxes més altes, però també són els més difícils de col·locar perquè no hi ha cap club disposat a pagar-los el que perceben aquí al Barça. Veurem què passa, però és evident que Mateu Alemany està treballant contra rellotge i que farà els deures. Una altra carpeta que també pot ajudar a fer espai en aquest marge econòmic, en aquesta limitació salarial a la que t'obliga la Lliga, és la renovació de Dembélé. Perquè si renoves, difereixes, evidentment, el teu sou en més temporades.
Fas espai,
i fas espai.
Fair play, sí.
A banda, evidentment, la renovació de Dembélé, l'ampliació i millora del contracte, també implica una rebaixa salarial respecte al sou que està rebent ara a l'extrem francès del Barça.
Molt bé, estem pendents de tots aquests moviments que s'han de produir en els propers dies. Condis, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Saludo ara a Sportscope a Curro Torres, molts el recordareu, exfutbolista del València, bon futbolista, ara mateix és el tècnic de la Cultural Leonesa i va ser entrenador de Ferran Torres al Mestalla, al filial del València. Curro, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Todo bien, afortunadamente sí. De momento todo bien.
Bueno, recién aterrizado en la Cultural, ¿no?
Sí, bueno, la semana anterior, una semana donde nos hemos encontrado también con dos partidos, uno de Copa y el que quedaba de Liga.
Sí.
Y ahora, pues, aprovechando unos días también y otra vez a la vuelta al trabajo.
Bueno, perfecto, pues que vaya bien la etapa allí. Y nada, el motivo principal de la llamada es para hablar un poco de Ferran Torres, cerca del Barça. Curro, tú lo tuviste ahí en el Mestalla, en el filial del Valencia, y su explosión fue tremenda, porque pasó prácticamente de ser un juvenil a pasar por el Mestalla y a explotar muy joven en el primer equipo.
Sí, bueno, de hecho por el Mestalla pasó muy fugazmente. Yo creo que en el último momento que estuvo fue con nosotros, más entrenando que participando, porque luego al año siguiente prácticamente ya pasó a formar parte o a estar más en el primer equipo. Pero bueno, son de esos futbolistas que no solamente nosotros, sino creo que toda la gente que estaba trabajando en el Valencia, pues ya se le veía también unas condiciones diferentes, ¿no?
Ahora hablamos de sus condiciones como futbolista, pero antes quería hablar de su mentalidad, porque chicos que a esa edad juegan bien al fútbol hay muchos, pero para tener la cabeza que tienen este tipo de jugadores que tan jóvenes llegan a la élite, hay que tener un carácter especial, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Ferran, bueno, aparte de tener una gran personalidad, que sabe soportar la presión, que confía mucho en sus posibilidades, es muy trabajador. Incluso desde fuera se puede ver un poco, ¿no? Es un poco chulesco, que no lo es. Todo lo contrario, es un chico humilde, que tiene mucha hambre, que tiene ganas de crecer. Creo que la gente que tiene alrededor también ha sido, creo que, importante para ir, bueno, esos pasos, ¿no?, que iba adelantando, pues, que fuesen de una manera mucho más normal, mucho más tranquila. Y ahora hablo de las personas que han estado siempre con ellos, con él, ¿no?, que es la agencia de representación, que les ha, yo creo que han sabido cuidar al futbolista en este caso, y que ahora, pues, bueno, sigue siendo, que estamos hablando de Ferran y lo venimos escuchando ya varios años, pero sigue siendo un niño con 21 años que le queda muchísima carrera por delante, ¿no? Entonces, soportar eso a nivel mental es porque has tenido que tener una buena preparación.
Sí, estos últimos días, escuchando gente que le conoce bien, muchos hablan de que es un futbolista tremendamente ambicioso, ¿no? Y sus acciones lo demuestran, porque se va del Valencia muy joven para vivir la aventura en la Premier, y ahora deja la Premier, seguramente donde no se acaba de ver protagonista en el City, para venir al Barça, ser protagonista en un proyecto que está arrancando.
Sí, bueno, estamos hablando de equipos de primer nivel. Yo creo que él ha tenido su participación dentro de Manchester, también en la selección. Creo que ha dado un paso adelante. O le ha venido muy bien también, ¿no? Está con Pep allí para seguir creciendo. No lo sé si al final le llega la oportunidad de poder venir al Barcelona o no, pero si le llega, yo creo que está ahora más preparado, ¿no?, que antes. Se adapta muy bien a tres posiciones dentro del terreno del juego, te da muchísimas posibilidades. Y luego lo importante, como te he dicho antes, creo que la confianza que tiene en sí mismo se nota cuando lo ve jugar, ¿no?
Esto que acabas de comentar es un detalle importante, ¿no? El haber estado a las órdenes los últimos meses de Pep Guardiola. Claro, aquí Xavi está intentando implementar este famoso juego de posición, que Xavi dice que hay muchos jugadores que, aun estando en el Barça, les cuesta. Bueno, desde ese punto de vista, él vendrá con la lección aprendida, Curro, porque si alguien aplica el juego de posición a rajatablas es Guardiola.
Sí, bueno, yo me acuerdo cuando se marchó, tuve una conversación en ese sentido, hemos tenido también conversaciones, ¿no?, con la gente muy cercana. Él es un futbolista con unas características muy determinadas, hombre de banda siempre, encarador, buen centrador, tiene gol. Es verdad que ahí en el Manchester pues también ha jugado de nueve y ha explotado también en ese sentido, ¿no? Hemos visto algo de él que no se había dado hasta el momento, pero sí que es verdad que algo que le podía venir muy bien por el perfil de jugador que es, pues es intentar crecer en ese juego más accesativo, ¿no? Que no son características propias de él, pero que estando en el día a día pues te hace también exigirte crecer y mejorar, ¿no? Yo creo que le va a venir muy bien, o le ha venido muy bien el hecho de estar en Inglaterra. Ha aguantado, es un chico que hemos visto que no hay ningún tipo de crítica en líneas generales hacia él, sino siempre buenas palabras. En la selección es un futbolista importante a día de hoy. Bueno, si viene al Barcelona, creo que es el momento adecuado.
Lo has comentado, es un futbolista que puede jugar en distintas posiciones, pero para ti la posición ideal de él en el campo, ¿cuál es, Curro?
Bueno, sí que es verdad que nosotros lo hemos visto crecer siempre en banda derecha. Esa es la posición más natural, ¿no? En un extremo puro y duro, con mucha potencia, con buen centro, y luego que también tiene gol, tiene ese idilio con el gol, que con poquito es capaz de poder hacerte, ¿no? Pero tengo que reconocer que la posición de nueve también, ese idilio que tiene con el gol, es un futbolista que lo hemos visto que va bien de cabeza, que va bien al espacio, que tiene un buen golpeo. Bueno, en un juego asociativo donde también tienes más bandas donde poder cubrir esa posición, quizás en esa zona más de finalización en algunos momentos le pueda venir bien a los demás.
Sí, no es un goleador, pero como dices, tiene gol. Por ejemplo, la selección ha metido 12 en 22 sí. partidos, que es una muy buena cifra, ¿eh?
Bueno, yo no es un goleador porque nunca ha sido 9, ¿no? Pero yo ahora mismo dudaría si no llamarlo pues uno de los goleadores importantes, porque es verdad que para lo poco que puede jugar en esa posición siempre tiene momentos donde es efectivo.
La última, Curro, tú lo has dicho también, nos da la sensación de que ya es un jugador experto porque hace mucho tiempo que le vemos en la élite, pero tiene solo 21 años. ¿Tú de cabeza, de mentalidad, le ves preparado para ser uno de los, si acaba en el Barça, uno de los futbolistas importantes para tirar del carro de este equipo?
Bueno, al final el tirar el carro o no se verá, pero sí que lo veo capacitado mentalmente. Yo te digo que no, con nosotros vino con 16 años y lo veías hacer cosas que lo hacían en juvenil. Un futbolista que era capaz de mantener ese nivel en el día a día, en los momentos donde tuvo que participar. Creo que antes lo has comentado, creo que esa personalidad o esa confianza que tiene en sí mismo le va a hacer ser importante, a pesar de que no es un futbolista que a lo mejor llama mucho la atención en un momento dado, no es tan vistoso, pero sí que es muy efectivo, ¿no?
Perfecto. Curro Torres, un placer, gracias por atendernos y por habernos ayudado a conocer un poquito mejor a Ferran. Un abrazo fuerte y buenas fiestas, ¿eh?
Muy bien, igualmente, un abrazo, hasta luego.
Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Vamos de paseo, pip, pip, pip.
En un patinete nuevo, pip, pip, pip.
Pero no me importa, pip, pip, pip.
Sí importa, mejor no darnos una torta, pip, pip, pip.
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
There is just one thing
aquesta cançó no l'he sentit gaire aquests dies. Sona poc. Bones festes a tots, eh? Per cert, demà ja us les desitjarem, que farem el darrer Esports Cope abans de Nadal. La setmana que ve tindreu per aquí a l'Albert Díez, perquè l'Esports Cope no s'atura per festes. Anem amb la resta de l'actualitat blaugrana, amb el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Tenim diverses coses. Comencem per la convocatòria d'Abde. Finalment, sí, hi ha convocat oficialment per la Federació del Marroc per disputar la Copa d'Àfrica al mes de gener.
Sí, a Camerún. És un premi pel seu bon paper amb el Barça. Aquest tram final del 2021 va arribar de l'Hèrcules aquest estiu per reforçar el filial, però ha jugat 7 partits de lliga amb el primer equip i ha marcat un gol. I Abde començarà la seva aventura a la Copa Àfrica el 9 de gener. Així que entre la concentració prèvia i els pocs dies de descans que té ara mateix, Abde no podrà jugar amb el Barça fins que acabi el torneig. Si el Marroc arribés a la final, la disputarien el 6 de febrer, així que imagineu tot el mes de gener sense Abde i, a més, els primers dies del mes de febrer tampoc. A més d'Abde, per cert, també s'hi sumen a la llista del Marroc jugadors de l'últim rival del Futbol Club Barcelona, el porter del Sevilla i els atacants Munir i En-Nesyri. O sigui que el Sevilla, que està segon a la Lliga, tindrà també baixes molt sensibles i estaran sense aquests efectius un mes, com li passarà al Futbol Club Barcelona.
Els futbolistes del Barça, com sabeu, estan de vacances, però hi ha alguns que es deixen caure per la ciutat esportiva, no?
Pedri i Memphis han passat avui per la ciutat esportiva, estan lesionats, com sabeu, i volen seguir amb les seves recuperacions per estar disponibles el més aviat possible. De fet, en el cas de Pedri, ha estat ja el dimarts 28 el primer entrenament de Xavi, després d'aquestes vacances de Nadal. Podria jugar contra el Mallorca, però el club no assumirà riscos i si no es troba en condicions esperaran uns dies més. A més, d'ells dos, Ansu Fati també treballa per tornar a primers de gener, és el mateix cas que el cas de Pedri, i està entrenant a Herrera, a Sevilla, on està amb la seva família passant les festes, i hem vist ja fotografies d'ell entrenant allà per tornar el més aviat possible.
Molt bé. Alguna cosa més, Víctor?
No, tot hi és, per veure com passen les vacances. Ahir per la nit, per cert, ja vam veure Xavi més relaxat després de tots els partits que ha tingut i del mes de gener que li vindrà, i va sortir amb la seva parella ja a aprofitar la nit de Barcelona, que avui, com sabeu, a partir de la una ja tot te queda, així que no podrem aprofitar gaire.
Molt bé. Després d'uns dies agitats i de molta pressió per Xavi, s'ha de descomprimir una mica.
Exacte.
Ben fet. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir van jugar partits de Lliga el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Real Madrid va acabar guanyant a Sant Mamés 1-2 a l'Atlètic, els gols al tram inicial del partit. Hi va haver trams de partit on el Real Madrid va patir, però va acabar enduent-se els 3 punts de Sant Mamés. Golàs espectacular, el primer de Benzema.
Impressionant, eh? La conclusió és molt clara, Batllori. Si tu jugues amb Casemiro, Kroos i Modric, pots jugar a ritme de vals i dormint la pilota, i si jugues amb Camavinga i Valverde, has de jugar al rock and roll. Sí. És el que va fer el Madrid, dues fuetades de Benzema per obrir boca, la primera autènticament de luxe, una pilota que li deixa Kroos tal com ve, etziba una rosqueta al pal esquerre de la porteria de l'Atlètic de Bilbao, després el 0-2, pràcticament de manera immediata, Sancet va retallar distàncies, amb un gran gol també, un fort xut des de fora de l'àrea, i l'Atlètic va apretar, perquè el Madrid no va saber dormir la pilota, però al final del partit, 1-2. Hazard cotitza a l'alça, eh? Cada cop es veuen més coses del belga, però el que ahir es va endur l'ovació de Sant Mamés, després d'aquest gran gol que deies, va ser Karim Benzema.
Me gusta este fútbol, un gran estadio como este. Me pone más feliz y orgulloso por la victoria de hoy, porque sabemos que es un equipo muy difícil, muy buena. Sufrimos y eso es es la cosa de los grandes equipos. Sí, es un gol muy, muy bueno, pero es un gol importante, porque luego vamos con más confianza para meter el segundo.
El Madrid que eixampla diferències a la Lliga, aquest partit correspon a la segona volta, és un partit avançat, no és un partit recuperat, que va venir després de la derrota de l'Atlético de Madrid 2-1 al camp del Granada. Faré meves les paraules de Pedro Martín, resumint les 5 coses que li han passat a l'Atlético de Simeone aquesta temporada que no li havien passat mai en l'estada del tècnic argentí a la banqueta del Wanda. Deixar-se empatar un partit que va guanyant per 2 gols, com li va passar a València. Que el Mallorca li remonti el partit a casa pròpia, al Wanda. Està a 14 punts del líder a la primera volta. Portar 4 derrotes seguides i perdre per primera vegada en l'etapa del Xolo al camp del Granada. Va mereixer més l'Atlético de Madrid. Hi ha un gol anul·lat a Joao Félix, polèmic, pots xiular falta, pots no xiular falta, però al final els 3 punts se'ls va quedar l'equip de Vicente Moreno. La reflexió de Simeone.
Bueno, venimos desgraciadamente haciendo buenos partidos, pero los resultados no son los que el equipo quiere. No está queriendo entrar, porque evidentemente hubo situaciones de gol, hasta el gol que pudo haber sido legal o no, más allá del entender del árbitro y el VAR, y no creo que haya habido más de 2 o 3 tiros nuevamente del Granada. Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos.
És veritat, que l'Atlético de Madrid està perdent punts que en principi acostuma a tenir ben lligats en el decurs dels 90 minuts. El Granada que l'entrena Robert Moreno, no Vicente Moreno.
Vicente Moreno l'escoltarem després felicitant les festes.
Sí, felicitant les festes, sí.
Serà d'aquí una estona Esports Cope. Abans, de seguida, farem el debat, la tertúlia del Pedregà. Ja arriba.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Podem saludar ara a un company de Haaland, el Borussia Dortmund, el futbolista mallorquí Mateu Morey.
Ojalá lo podamos tener el mayor tiempo posible. Si puedo elegir, prefiero que se quede con nosotros, la verdad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de 4, moment d'obrir la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Què tal, Dani? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda i saludem també al Júnior Minguella. Hola, Júnior, com anem?
Bona tarda, amics.
Com estàs, bé?
Sí, tot bé. El pare ja el tenim per casa.
Està a casa, no?
Bé, sí, ja el tenim a casa.
I què tal, bé?
Bé, s'ha recuperat una miqueta perquè està dèbil i ha perdut pes i tal, però bueno, ara ja està en el seu ambient. Ha de fer cura durant 2 setmanes, més o menys.
Sí.
I ja està. En teniu el telèfon a tope.
Sí. Escolta, deu ser difícil, no?, tenir-lo allà a casa i tal, perquè amb l'activitat que porta l'home, no?, deu ser difícil retenir-lo,
eh? És molt complicat retenir-lo. Però, bueno, la meva mare és un os dur de pelar.
Vaya batalla.
I ja se n'ocupa ella.
Molt bé. Perfecte. Hem de parlar de Ferran Torres, amics. Serà jugador del Barça molt aviat. D'entrada us pregunto, Dani, si et sembla un bon fitxatge, una bona incorporació.
A mi Ferran Torres em sembla un bon fitxatge, però Ferran Torres per 55 milions d'euros no em sembla un... No és que no em sembli un bon fitxatge...
Estàs passant el camí del Pedregà de la cultura futbolística professional.
No, sempre...
Una evolució en el teu criteri.
No, el meu criteri sempre ha estat el mateix. Jo això ho vaig dir abans que fitxés. El que jo voldria és... És a dir, si la pregunta és si Ferran Torres...
Sí, ho podem fer en dues parts.
Sí.
Jo primer us pregunto si us sembla un bon fitxatge i després, si voleu, comentem l'operació, però com a incorporació, com a fitxatge,
sí, home,
és un bon reforç.
És un jugador que millorarà el que hi ha, que pot jugar d'extrem o pot jugar de fals nou i fer gols, i sí, és un jugador que no és... No és un problema, vull dir, no és la peste, no, al contrari, està molt bé i crec que millorarà el que hi ha al Barça, i si Xavi l'ha demanat, doncs segur que ell ho sap millor que nosaltres, l'ús que en vol treure. Després, parlant de la part econòmica i de què hauríem hagut de, o què s'hauria pogut fer amb aquesta mateixa quantitat de diners, perquè el que no és Ferran Torres, per mi, és un jugador que et canvia el rumb d'un club. És a dir, Haaland sí que ho és, lògicament, que val més del doble, però per mi Ferran Torres no ho és.
És un bon futbolista, molt bon jugador, però no una superestrella, no és un crac mundial. Okay. Júnior, bon fitxatge?
Seguim la mateixa línia. Crec que el Dani ho ha explicat molt bé. Per mi no és que sigui un bon futbolista, és un gran futbolista. A més és espanyol i és un extrem molt bo. Per tant, són les virtuts molt bones. Ara, una, és simptomàtic que signem un extrem i no un davanter, i dos, si el preu són 55 milions més els variables i no sabem el salari del jugador, aquí és on discrepo una mica.
Yeah.
I crec que si el City està disposat a vendre un jugador, és o que té algun tipus de necessitat, llavors el podríem haver apretat més, o que tenen un altre jugador millor per sortir-lo. Llavors, doncs, bueno, crec que totes les operacions s'han d'analitzar. Des del punt de vista esportiu, crec que és un gran jugador.
Sí. Home, Dani, ja va advertir Guardiola, que va dir allò de que quan un jugador volia marxar, ell creia que se li havia d'obrir la porta, però ja va advertir que no el regalarien, i no l'han regalat.
No, i fan bé, i a mi m'agradaria també que el Barça fes això amb els jugadors que té i que volen marxar. Lamentablement no estem en posició d'exigir res, però jo crec que si el van vendre, el van fitxar per 25, pues, evidentment ells estan encantats de vendre-te'l per 55 més 10. Per ells és un bon negoci, a part que el City no necessita els diners perquè li surt per les orelles, li surten bitllets de la quantitat que vulguis. Però
ja no és tan la necessitat dels diners, que jo crec que el Barcelona tampoc en té tanta, sinó el tema del financial fair play.
Sí, també, això també. Però el que a mi em preocupa, com ara insinuava el Júnior, és que primer que estàs ajudant el City a fitxar a Haaland o a Kane o a qui sigui, però més enllà d'això, que tampoc ens ha de preocupar molt, és que tu aquests 55 més 10, si els tens, que jo tenia dubtes que el Barça els tingués, però si els tens, posa'ls en un calaix, guarda'ls i espera't a que es posi a tir. No cal que sigui Haaland, perquè potser ja no hi arribes a temps i el fitxarà un altre, però és igual, el proper, sempre parla de Blaovic, el Júnior, m'és igual, el proper davanter estrella que ha de marcar una època després d'aquest, i llavors sí que me'ls gasto, perquè si no, mira, doncs tira Ansu Fati, ha de tornar Pedri, que no és davanter, però bueno, són reforços que tens en el joc d'atac, si es queda Dembélé, bueno, ves tirant amb això, i quan hagis de rascar-te la butxaca, que sigui per un megacrac. Aquest és el meu punt de vista.
I el teu Júnior, vas en la mateixa línia, pel que veig, no?
A mi se'm posa la pell de gallina, Joan, o sigui, no em tornis a cridar per fer la tertúlia, perquè el Dani està de matrícula d'un.
No, per favor.
No, ho ha explicat...
M'agrada més quan discrepeu, eh?
Ara em fa la pilota, però després em fotrà un pal en algun moment.
No, és que no et fotrà cap pal, és que ho has explicat d'una manera espectacular. L'únic que haig d'afegir és això, que vull dir que estem dient que falta gol i fixem un extrem. Coincideixo totalment amb el que acaba d'explicar l'Ari, perquè ho ha explicat a la perfecció.
Júnior, si jo et dic Ferran Torres més Cavani...
No,
tot a un nou de primer nivell.
Nou.
Un nou de primer nivell, preferim.
Jo sí, depèn de quin sigui el nou de primer nivell.
Ja. No sé. Si us dic Haaland, jo crec que no hi ha debat, però no sé.
Si em dius Haaland, hi hauria debat en quant al cost de l'operació. En quant al jugador, jo no tindria dubte. Llavors, pel que crec que pot costar un i l'altre, jo em quedo amb Blaovic. Això és la meva opinió. I crec que és un jugador més d'equip i que pot encaixar molt bé en el vestidor sense crear molt desnivell salarial, que això alhora crea enveges, i després a l'hora de renovar un et diu no, però és que este cobra tanto, pues yo tengo que cobrar más, i et fa pujar. O sigui, no és només la conseqüència de portar un bon davanter, és tot el que porta darrere, de contractes, de tarannà, de manera de pensar, en fi, tot això. Jo m'hagués guardat els diners. Insisteixo, jo vaig dir en programes anteriors, en fer una planificació a 3 anys, reforçar bé totes les posicions de l'equip i portar la cirereta, que és la que ha de fer marcar la diferència entre els clubs grans.
Ja. És que al marge de que ve Ferran, Dani, jo crec que a part de Ferran li continua fent molta falta al Barça un professional del gol.
Sí.
Un tio que et garanteixi... un mínim de 20-25 gols per temporada.
Clar, és que t'estaràs gastant 55 i seguiràs sense tenir un golejador. Que Ferran ja sabem que pot, un any pot fer 24-25 gols. Potser, no sé, intento ser optimista. Sí. Però
ara t'has passat, de frenada.
Sí, m'he passat, segurament m'he passat.
25 gols Ferran Torres.
Clar, sí,
ara però... m'agradaria repassar quants gols ha fet.
No, mira, ha fet, ho mirava avui, sí. Em sembla que ha fet 13 amb 46 partits amb el City, si és veritat que la xifra amb la selecció espanyola és bona perquè són 12 amb 22.
Amb Espanya els fa com xurros, amb Espanya els fa com xurros, però és igual, però t'hauràs gastat una morterada i seguiràs tenint el mateix problema, perquè Seguiràs tenint la sensació, a part que et falta un central i et falten més coses, però seguiràs tenint la sensació que no hi ha un tio que sigui la teva assegurança, que ja sabem que Messi no hi és i no pots aspirar a trobar un Messi, però alguna cosa que s'assembli a la sensació de seguretat, ja no dic de Messi o de Griezmann, encara que sigui, o de qui sigui, això no, per mi no ho tens en Ferran Torres. Tens una arma ofensiva interessant, però sincerament
tens un recurs per quan no tens l'Ansu, per quan no tens el Dembélé, i per això dic que és simptomàtic que fitxin a Ferran Torres, perquè jo crec que tan burros no són, o sigui, fitxen l'extrem perquè veuen la necessitat d'un extrem i han de donar prioritat quan tenim laterals per reforçar el dret i l'esquerra. Un central més ens fa falta, i jo, per mi, un migcampista que pugui fer feina d'anada i tornada també fa falta.
Molt bé, al marge...
Per descomptat.
Sí.
Per tant, fixa't si tenim feina abans de l'extrem.
No, sí, sí, hi ha molts llocs on estaria bé reforçar l'equip. Voldria acabar parlant una mica d'amb quines sensacions acabeu l'any, que bé, entenc que després del partit del Pizjuán acaba la cosa bé, amb certa esperança, no, Dani, o què?
Sí, jo acabo content. La tertúlia segueix dient del Pedregà, però sí, no sé com es dirà d'aquí uns mesos, perquè el Barça ha fet un molt bon partit a Sevilla. Irònicament, quan se li va posar més fàcil, que és jugant contra 10, és quan es va entretenir i no va acabar de finiquitar la feina, però jo entenc que aquest és el camí a seguir. Jo amb Koeman no veia cap camí a seguir. Jo fins i tot amb Valverde no veia cap camí a seguir. Amb Setién no veia cap camí a seguir. Amb Sergi Barjuan, tot i que no, és injust perquè són tres partits i ningú l'esperava a llarg termini, però tampoc veia cap camí. I ara intueixo un camí. Que arribarà a bon port o no arribarà a bon port dependrà de moltes coses, entre altres les que estaven parlant els fitxatges. Però jo estic content de com acaba l'any al Barça.
Sí. Júnior.
Doncs mira, Joan, et dono la discrepància. Jo no veig el camí. I si és el camí que veig, doncs estic espantat.
No et va agradar a Sevilla, Júnior, la primera part, per exemple?
No, és un problema de que m'agradi com hagi jugat el Barça la primera part a Sevilla. Hi ha partits del Ronald que també m'han agradat, com van jugar a les primeres parts. És un tema de si crec que aquest equip pot quedar entre els quarts, i em conformo amb això, doncs sí, crec que pot quedar entre els quarts i pot lluitar entre els quarts. Ara, més enllà del quart, ho veig molt complicat. Llavors, haig de pensar, no, és que aquest any és un any de transició. L'any que ve, què ens espera? Bueno, doncs mira, ja hem començat gastant 55 milions amb el Ferran Torres. Si m'has de preguntar la meva perspectiva en funció del que estem fent, no ho veig. Sento, però no ho veig. Llavors, espero equivocar-me. Paciència, veiem com es desenvolupa tot, què tenen pensat per la temporada vinent. Crec que un davanter l'han de signar sí o sí, i ho haurem a veure qui és i amb quin pressupost, i en funció d'això podré valorar i dir, doncs ara el camí el veig millor o pitjor. Per mi l'entrenador no és un signe d'anem en la bona direcció.
No, però...
L'entrenador se l'ha d'ajudar amb bons jugadors.
Això és evident, Júnior, però ho hem comentat moltes vegades. Hem fet el debat o ens hem preguntat moltes vegades si amb aquesta plantilla l'equip podia jugar millor i rendir millor i tenir millors resultats. I jo sí que... també començo a tenir la sensació de que Xavi necessitarà una miqueta més de temps, però farà jugar millor a l'equip i, per tant, crec que els resultats poden ser millors.
Joan, no us vull desil·lusionar, però els equips, tots els equips, comencen pitjor a principi de temporada i a mesura que van rodant juguen millor, independentment de qui sigui l'entrenador. O sigui, això és llei de futbol.
Bueno, però per exemple, la Reial Societat l'any passat va començar molt bé i va caure, i aquest any fa la sensació que li passarà el mateix, al Sevilla li va passar una mica igual.
Les últimes jornades se la va fotre.
A veure, és la clau de totes les lligues. Comences molt fort, et desgastes al final i caus. I precisament el que es manté més regular és el que guanya. Però tots els equips van de menys a més i després comença la caiguda o es mantenen. I aquí és la diferència del que guanya la lliga o no, que precisament això és una lliga. Una carrera de llarga distància.
Sí. Bueno.
Jo sí que...
Quan es decideix?
No, la Champions ja està decidit. Pel Barça ja està decidit.
No, pel
Barça sí, però em refereixo. Es defineix a l'últim terç de temporada.
Sí. Però jo aquest any crec que el Barça acabarà molt millor del que va començar. Molt millor. Tinc aquesta sensació,
No tinc cap dubte.
Tinc aquesta sensació. A més, veient que els joves, bueno, cada vegada, ostres, no sé, jo el que està fent Gavi en els últims partits, mira que jo sóc dels que va començar la temporada, que a mi m'agradava més Nico que Gavi, però subcampions.
Sí.
Bueno, jo hi va haver un moment que veia molt negre quedar entre els quatre primers i ara ja ho veig molt assequible.
Jo porto tot l'any dient que per mi el Barça quedarà o tercer o segon. Segon ho veig complicat ara mateix, però no és impossible.
No, és que l'Atlètic de Madrid porta 4 derrotes seguides,
El Sevilla ja vam veure que, no, que se'l pot guanyar. Vull dir, jo crec que el Barça és inferior per plantilla, i tampoc molt... Bueno, sí, per plantilla és inferior clarament al Madrid i a l'Atlètic de Madrid, que ho està fent fatal, però com a mínim té millors davanters que el Barça. Però la resta d'equips, a mi jo no em sento inferior. Jo no crec que el Barça sigui molt inferior ni al Sevilla, ni al Betis, ni a la Real Societat, ni al Rayo Vallecano.
Inclús així, amb la mala primera meitat de temporada que ha fet el Barça, té l'Atlètic de Madrid a un punt.
Sí, sí.
Sí, sí.
Tenim
l'Atlètic de Madrid a un punt.
Il·lusiona't, Júnior. Il·lusiona't. Que és Nadal. Que és gratis. Que és Nadal, que vindrà el tió, el Pare Noel, tot això.
Després és quan venen les batacades. Jo us dic sincerament, si quedem quarts estaré content.
Mal. Doncs llavors estarem contents tots.
Ho anirem comentant, amics.
Champions.
Una abraçada.
Ho deixem aquí de moment. Una abraçada i bones festes, eh?
Igualment.
Que vagi molt bé, parlem.
Adéu.
Adéu, Dani, Júnior, adéu.
Perico, Perica, descobreix els millors productes perquè puguis gaudir en família i en blanc i blau de l'esperit nadalenc. Un any més, lluint els colors del nostre espanyol. Aquest Nadal, visita les RCD Stores. I ara també ens trobaràs al carrer Balmes 191. Nova obertura.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45, ara parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tocarà parlar durant les properes setmanes d'entrades i sortides, i a l'Espanyol es pot produir una sortida.
Hi haurà poca cosa, sí. Des de Màlaga, el diari AS anuncia una història que podem confirmar, o almenys doncs donar-hi certa veracitat. Fran Mérida, a l'objectiu número 1 del director esportiu del Màlaga, Manolo Gaspar, per aquest mercat d'hivern, és lògic pensar que l'Espanyol s'hi posarà la cara, perquè Fran Mérida pugui marxar. Primer, perquè allibera una mica de massa salarial, i segon, perquè és un futbolista que només ha disputat 4 partits de Lliga, 140 minuts. És molt, 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 molt suplent en Vicente Moreno, 140 minuts.
Una petita decepció, perquè jo pensava que jugaria, que tindria més protagonisme aquest futbolista.
Sí, a segona va tenir protagonisme, però aquest any, doncs, amb Kei Dibare, Dardé i Morlanes i de més en el centre del camp, i Ángel Herrera sobretot, doncs no ha tingut massa història. I, en fi, acaba contractat el 30 de juny del 2022, no anava a continuar. Si el Màlaga li ofereix, per exemple, un any més de contracte i l'Espanyol doncs pot estalviar uns dinerets, doncs és una operació que a mi em quadra perfectament.
Ens felicita les festes del míster, no?
Sí, el club, en definitiva, amb un sopar que han muntat amb David López, amb Puado, amb jugadors i jugadores del futbol base de l'Espanyol, i al final un missatge en valencià del de Massanassa.
Bones festes, família Perica. Sou la màgia del Nadal.
La màgia del Nadal.
Està bé, bones festes, míster.
Sí, senyor.
Quique, una cosa més. De moment, el tema de Gerard Moreno al Badalona no va endavant.
Mira, no va endavant perquè el Badalona no vol, perquè s'hi ha posat de cul Miguel Ángel Sánchez, el president, però avui aquest matí hem esmorzat amb un document, amb un comunicat de Gerard Moreno que dona veracitat al que hem publicat aquests dies, dit aquí a la cadena COPE, que és que ell volia quedar-se amb la totalitat de les accions del Badalona, però no s'ha trobat facilitats. Primer, perquè ell no és soci, i hauria de trobar la complicitat dels 7 socis que tenen accions. Només 7 van comparèixer a la primera ampliació. El club no li dona els llibres per saber en quin estat econòmic està. No li estan posant fàcil. En aquesta conversió a Societat Anònima està exclosa la Fundació, que és la que s'ocupa del futbol base, que hi ha molta feina a fer al futbol base, i aleshores doncs, ell no podria tenir el control. En fi, que li estan posant molt complicat, però ell volia doncs invertir 1,5 milions d'euros, segons hem pogut saber. Un gran adormit, diu, que està al Badalona i que tracta d'hora un projecte es crearà i serà un gran. Ell volia potenciar la cantera, implicació, respecte i integració, però de moment, a l'espera de que aquesta segona fase de l'ampliació es tanqui, que serà el 2 de gener, doncs haurem d'esperar, però no tira la tovallola ni Gerard Moreno ni els seus col·laboradors.
Gràcies, Quique.
A tu.
Més coses, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Tindrem a Montilivi el 16 de gener, partit de llegendes entre el Girona i el Barça.
Sí, l'habitual partit de veterans, Legends, perquè quedi més cofó i més maco, una selecció de jugadors del Girona, també del Barça, dimecres 16 de gener al migdia. És el trofeu Costa Brava, partit que servirà per recaptar fons per la investigació sobre l'esclerosi lateral amiotròfica i partit que tindrà com a padrí a Juan Carlos Unzué. Confirmada la presència de Sergi Barjuan, de Goico, de Guillermo Amor per part del Barça, d'històrics del Girona com el cas de Migue o Jordi Matamala, és una bona iniciativa. Entenem que és una bona data, apunteu a l'agenda dimecres 16 de gener, 12 del migdia, a Montilivi.
Sí, senyor. Una cosa més per tancar bloc futbol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Una nova golejada del Barça a la Lliga, l'última de l'any.
Golejada d'escàndol contra el Madrid Club de Futbol Femenino 7-0, amb hat-trick d'Alexia Putellas, que va obrir el marcador al minut 12, això sí, després d'un la pilota al pal del Madrid. Tanca l'any el Barça demostrant la voracitat d'un equip que compta tots els partits per victòries aquesta temporada i que marxa de vacances líder amb 11 punts sobre el segon i 17 sobre l'Atlético de Madrid. La protagonista, però, el Johan Cruyff, va ser Melanie Serrano, la primera futbolista del Barça que arriba als 500 partits de Blaugrana després de 18 temporades al club. Ahir les seves companyes la van mantejar i estava així de contenta.
Mucha emoción, mucha alegría. Bueno, sobre todo, pues, orgullo de poder conseguir esta cifra y, bueno, un privilegio poder vivirlo y compartirlo con todas mis compañeras y con todo el staff y bueno, con toda la afición, que al final es muy especial que estemos bien arropadas y que en cada partido estén con nosotros.
500 partits és una barbaritat per l'andalusa, que va debutar amb el primer equip amb només 14 anys. La segona classificada és Vicky Lozada amb 370 partits i Alexia Putellas porta 370. Per tant, un altre record per Alexia, apropar-se ni que sigui el record de Melanie.
Felicitats a la Melanie i a seguir sumant. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante que jugar.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Parlem de bàsquet, Esports Cope, Albert, de la increïble remuntada d'ahir del Barça al Palau en partit d'Eurolliga. Una remuntada, un partit que va tenir un punt d'inflexió, no, em deies abans, molt clar.
Sí, per mi el punt d'inflexió, vaja, per mi, per tots els que vam estar ahir, i pel tècnic del Barça, el que sentirem de seguida, és la provocació d'Isaiah Kanan, el nord-americà, un dels nord-americans que té l'únic Kazan, que va intentar fer callar el Palau. Ho va fer després d'anotar. Podem entendre l'explosió per anotar un triple i veure com la gent se't tira a sobre, però després, quan el partit estava aturat, va passejar-se pel Palau fent aquell gest de fer callar el públic. Això va connectar directament a l'afició del Barça en el partit i, òbviament, també als jugadors del conjunt blaugrana, que quan van acabar, podeu veure a les xarxes socials, a la mateixa web del Barça, el gest de tots els jugadors fent callar aquí, a Isaiah Kanan. 111 a 109, un Barça que protagonitza una remuntada èpica, històrica, que signa la millor primera volta de l'Eurolliga amb 15 victòries en 17 partits. Va tenir de tot l'enfrontament, pròrroga inclosa, a 8 minuts pel final perdia el Barça de 20, va anotar 37 punts a l'últim quart, va acabar amb 28, la gran referència, el jugador franquícia d'aquest equip, Niko Mirotić, i, òbviament, la força del Palau. Ho resumim amb veu del tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius.
Yo creo que el partido está perdido, pero les hemos metido las dudas. Palau otra vez tiene que esperar hasta un tío se pone loco contra ellos. Tiene que animar a nosotros primero. Equipo muerto, entrenador muerto, Palau muerto. Y un tío hace un gesto y Palau se despierta. Hombre, esto es mejor en Lituania. En último cuarto todos borrachos ya, entonces como loco.
Paraula d'entrenador de Jasikevičius. 15-2 en 17 jornades, primera volta de l'Eurolliga. Ahir el Barça va acabar sense 8 jugadors. És a dir, les 5 baixes que ja portava i 3 que van quedar eliminats per faltes. És a dir, que té un mèrit, per mi, increïble el que està fent aquest equip. 15-2, balanç, victòries, derrotes al final de la primera volta de l'Eurolliga.
I també va guanyar el Joventut a l'Eurocup.
Sí, 73-87 a la pista de l'Slack Wrocław de Polònia. La penya, que amb aquesta victòria lidera, no en solitari, però lidera el grup de l'Eurocup després de 8 jornades, 6-2 pel conjunt verd i negre. Carles Duran és el seu tècnic.
Avui pues, hem tornat a ser més penya que mai, més equip que mai, amb moltes dificultats que la gent no s'ho pot ni imaginar, i hem tret un partit que, cert que el marcador sembla que sigui fàcil, però davant d'un equip que, bueno, que ens ha fet molt de mal en la línia 3 i un equip que els hi van robar l'última jornada a Belgrado. Per tant, un mèrit espectacular per part de l'equip.
29 punts va anotar Brosianski, tenia 3 baixes la penya i no va jugar ante Tomic, i no tenen clar des de Badalona que el partit de dilluns vinent, 9:45 de la nit, penya Reial Madrid, es pugui jugar pel degoteig de positius que té el conjunt blanc, que en principi avui té partit, no tenim constància que s'ajorni, davant el CSK de Moscou a l'Eurolliga.
Gràcies, Albert.
A tu, Joan, que vagi bé.
Doncs mira, tinc aquí el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Ens explicarà les noves restriccions anti-Covid que afecten també al món de l'esport.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el toque de queda y las restricciones impuestas por la Generalitat ante el avance de la pandemia. En concreto, al deporte se le restringe al 70% el aforo en gimnasios y competiciones deportivas. En este sentido, la UFEC ha hecho un llamamiento a la población para que practique deporte para combatir la pandemia, aludiendo incluso a los consejos de la OMS y de la Comisión Europea, que ven al deporte como una herramienta eficaz para luchar contra el COVID. También ha pedido ayudas económicas para entidades deportivas afectadas. Gerard Esteva es el presidente de la UFEC.
Fem una crida a la pràctica esportiva de la població de Catalunya. De fet, l'Organització Mundial de la Salut i també els principals governs europeus ja han indicat que el millor camí per combatre el coronavirus és la pràctica esportiva, des d'una perspectiva de salut mental, però també d'una perspectiva de reforçar el sistema immunològic de la gent per tal de combatre amb molta més eficiència i eficàcia aquest coronavirus. També fem una crida al govern a acompanyar aquestes mesures de restricció que, per una banda, estigmatitzen un sector que ha fet bé la seva feina i que és essencial per combatre el coronavirus, doncs que vinguin acompanyades d'indemnitzacions que siguin reals y que acaben arribando a las entidades, a los clubs y a las entidades sin ánimo de lucro del país.
Además de esta restricción al 70%, se le suman el uso de mascarillas, la distancia social y el uso del gel hidroalcohólico. Las medidas entran en vigor a las 12 de esta noche y durarán 14 días.
Acabem amb un apunt de futbol sala, Juan, que té el Barça avui un desplaçament complicat a la Lliga.
En la pista de Levante, con la intención de acabar primero antes de que acabe la primera vuelta, el liderato que provisionalmente comparte con el Valdepeñas, aunque con un partido menos que los manchegos tienen los azulgrana. El Barça lleva una trayectoria ascendente, con solo una derrota y un empate en 11 partidos, aunque el técnico Jesús Velasco para este partido solo ha podido entrenar un día con todo el equipo por los diferentes compromisos internacionales. El Levante, subcampeón de Liga, es el octavo después de un inicio marcado por las bajas. Momentáneamente queda fuera de los puestos de Copa. El capitán barcelonista, Sergio Lozano, reconoce, a pesar de todo, que les espera un choque complicado.
El Levante empezó la temporada con algunos traspiés, es verdad que tuvieron muchas lesiones, eso les hizo, pues ahora en estas alturas de temporada, ir más justos de cara a la Copa, pero sabemos que son un grandísimo equipo y también somos conscientes de que si no estamos a nuestro nivel, no estamos haciendo un buen partido como últimamente estamos haciendo, estoy seguro que no nos llevamos 3 puntos, así que vamos avisados.
Pobil y Esquerrilla, bajas a azulgrana, el partido 20-30 en Valencia.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
El superstar.
Y derrière Thierry Moufi, l'obstruction de Sergio Ramos, el deuxième jaune.
Hombre.
Bravo.
Expulsió de Ramos, eh?
Aquesta secció demagoga on n'hi hagi glossa la gran actuació de Sergio Ramos davant del Lorient i la gran temporada del central de cama. 176 minuts aquesta temporada amb el Paris Saint-Germain i ja una targeta vermella per acumulació.
Vol batre el rècord d'expulsions també a França.
També a la Lliga Francesa, sí senyor. I tot això per no voler renovar una temporada amb el Madrid. En fi, que aquí queda aquesta glossa. Última hora, Batllori, s'ajorna el torneig internacional júnior de bàsquet de l'Hospitalet per motius sanitaris. Àlaba, Bale i Davide Ancelotti donen negatiu als últims testos al Madrid. Bèlgica continua com a líder del rànquing FIFA de seleccions. Espanya, setena.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4, vagi bé.